veure, avui tanquem temporada. I ho fem amb un tema lleuger, pim-pam, d'aquells que pots escoltar mentre fas una rentadora. La vida i la mort. Sí, sí, som així d'intenses. Ens agrada acabar les coses amb una mica de dramatisme, però del nostre. D'aquest que et fa somriure i et deixa pensant alhora. I és que és curiós perquè quan tens risc de morir o algú insisteix en recordar-te que en qualsevol moment pot passar, tens dues opcions. O t'enfonses o t'agafes la vida com si fos una rave de 48 hores.
Literal.
Nosaltres ho tenim claríssim. Rave, rave, que sempre.
Que no s'acabe.
Benvinguts i benvingudíssimes a l'últim capítol de la temporada de Discapacitades.
Ramen.
Amen, girl. Bueno, què? Comencem per alguna cosa així fluixet. La por de morir. Com ho porteu?
Vinga.
Com ho porteu vosaltres? És que aquí hem de dir, jo crec que en general, la Sara no ho sé tant el seu pensament. Però jo és que la mort la tinc superacceptada. És una cosa que em prenc amb molt d'humor i aquests dos és diferent. Per tant, a veure com evoluciona això. Plorarem? Riurem?
Jo la mort és que la porto de casa, vull dir, bueno, anem a ser sincers, realment tenir la Nina com a germana, que tenia una data de caducitat, que li van dir en plan, als 5 anys no passa, dels 10 no passa, dels 20 no passa, i en té 34.
Ha passat l'edat de Jesucrist.
I ganes de morir, no en té.
Sí.
Ho vaig passar fatal quan va fer 33, eh?
Oh, Jesucrist.
La vaig estar plorant, pensava que es moriria.
Jo.
Moltes vegades he pensat que era Jesús.
Jo també, m'ho penso encara.
Ja, i mira que no crec en el cristianisme.
Diuen que va morir fins als 70, va donar.
Què dius?
Sí.
Uau, 70 anys més. Ai, bueno.
Les mates. És artista.
És de lletres, és de lletres.
Jo passava molt malament quan la meva família marxava. Jo no podia dormir sense la meva família. No podia dormir fora de casa quan era petit.
Quan eres petit i nosaltres et convidem a casa a dormir nostra,
no volies. No, és que no podia. Tipo, m'havia de quedar allà. Tipo, cada cop que la meva mare se n'anava a fer handball o alguna cosa d'aquestes, dic, no estava tranquil si no veia com es posava el cinturó. O sigui, jo havia d'estar plenament. Si es moria la meva família, jo volia morir amb ells.
Que fort.
I ho tenia claríssim.
Recordes la... No sé, però recordes la primera vegada que vas sentir com por de morir? O no?
Por de morir?
O si algun cop t'ha passat?
Sempre m'ha preocupat més la por de la mort dels altres que la meva pròpia.
A mi també.
Val, això és curiós, això és interessant, us ho ha preguntat també. Tu, Sara, com ho portes, la relació?
Jo la veritat que no hi penso gaire i aquest capítol no crec que pugui contribuir gaire perquè no hi penso. És a dir, no he tingut mai reflexions de la mort de meva. D'altres persones potser sí. O sigui, sí que he passat dols a perdre gent, però no m'he sentit en risc de perdre la meva pròpia vida. Llavors he pensat com algú... Bueno, per sort, no se m'ha mort molta gent així, a part d'àvies, per edat, però sí que és veritat que les morts les he passat, bueno, doncs...
Sí, que
com
potser...
algú que ha de passar.
Sí, que no tens molt present a la teva vida.
No.
Nini, tu què tal?
Ja, com que jo sí que he passat molt amb la meva pròpia mort, moltíssim, amb una mica pel que deia el Luca. De fet, sí que vaig tenir un moment de xoc quan vaig fer 30, perquè en el meu cas la mitjana d'edat, diuen, és dels 30 als 40. I quan vaig fer 30 vaig pensar, ui, m'estic acostant. Ja estic aquí. Ja llevo mi muerte.
S'apropa la bomba.
S'hi acerca. I vaig tenir un... Mira que jo els aniversaris sempre els celebro molt, m'encanta fer anys, però als 30 vaig tenir com un bajón per això. Després, bueno, després doncs ja està, vaig pensar que era Jesucrist i bueno, fins
als 70.
I ja està, no? L'altre dia em vaig assabentar que no va morir amb 33. I... No,
sí,
però...
És molt fort, això.
Quanta gent enganyada.
Ja, sí.
Tot el món.
Sí.
Però no, però sí que d'alguna forma vaig a èpoques.
Sí.
Quan em passen coses més o menys greus, faig això de rave, no?
Sí.
Visc molt intensament. I quan no, m'agafa el bajón i dic, ui, estic cansada.
Sí.
Però de vegades estem aquí un límit de temps. Tothom morirem. De fet, és l'única certesa que tenim.
Exacte.
Per què tanta por? L'única certesa que tenim. Ui, ja està bé.
Exacte.
Normalitzem-ho.
Sí, d'això de la intensitat, de viure més intensitat, ho comentarem un segon. I és que em fa molta gràcia perquè al final a tu potser t'ho han dit tota la vida, potser et moriràs, però és que hi ha gent, O sigui, ningú sap el dia que es morirà. Exacte. Hi ha gent que, ostres, l'atropella... Bueno, el típic exemple de que l'atropella... Sempre culpant els autobuseros, pobre. Però la típica persona... Que t'atropella un autobús, que et passa no sé què, que tens un accident de cotxe. O sigui, que podem morir-nos en qualsevol moment, no?
Totalment.
I, sí, no sé, això que has dit tu, l'única certesa que tenim quan naixem és que ens morirem. És l'única certesa que tenim. Per tant...
Potser per això tenim por, no?
Sí.
Jo el Covid creia que se m'enduia.
Que fort, eh?
Sí, vaig estar una setmana estesa en el llit prenent-me cortisona. És que em van intentar a mi posar en un hospital. 4 hores en una via, jo sent aprensiu.
Oh, què dius?
Uau, jo picant el doctor tota l'estona, en plan, vine, treu-me això. És que a més no m'estaven ni drogant. O sigui, tenia l'aparat un allà clavat i jo tota l'estona amb aquest limbo de que em desmaio. Llavors dic, em dones pastilles i me'n vaig a casa. Clar.
Tu el que volies era droga gratis. Exacte. O sigui, em sap greu.
Va agafar la baixa voluntària, eh?
Hòstia. No, és que el tema del Covid va ficar, o sigui, va fer molt plof. Jo tinc, bueno, conec una persona que de les seqüeles d'aquesta por ara té TOC. Té TOC. Llavors, han jugat molt amb la por i jo penso que va ser molt bon moment, doncs, per intentar fer aquesta reflexió o les paus amb la mort. Que al final, evidentment, ningú... No volem que una persona que ens estimem es mori, no? Però al final, no sé, jo és que potser com crec en la reencarnació i tot això, em dóna més pau. Però inclús...
Jo també hi crec.
Sí. Però inclús abans de creure-hi, també era com una tranquil·litat de dir, és que com no ho puc controlar, quin sentit té? El dia que arribi, doncs arribarà.
Bueno, tu vas passar fatal durant el Covid, Nina.
Jo em vaig obsessionar, sí.
A tu et van dir que eres persona de risc i, òbviament, imagina...
Em van dir que entrava per les ferides. És a dir...
Què? Mira,
sí.
Quines patillades que es foten, a vegades.
Això vaig estar així jo.
Sí, sí.
I després, contacte zero amb l'entorn. I aquí, la persona aquesta sortia a passejar el gos amb la veïna. I, clar, jo cabrejadíssima.
Una cosa, cal dir que vivim en un poble.
És igual, tenies contacte amb una altra persona. I jo em vaig tancar a casa plorant.
Home, amb tanta por que et ficaven, doncs normal.
A més que arribàvem a casa, ens havíem d'espullar, desintoxicar, dutxar-nos...
Això ho feies tu. A casa meva ningú feia això.
No, la Sara m'està dient que ho feia a casa nostra.
Què?
No?
No, a casa vostra, a casa de tothom. O sigui, nosaltres arribàvem de fer les compres i havíem de passar-li l'esprai, treure les sabates, deixar les sabates a fora, treure la jaqueta...
La meva família no m'estimava prou.
No és veritat. Uau,
doncs a casa meva hauríeu d'haver vist com es va viure, vull dir, era un super...
Però perquè érem conscients de que no era per tant.
No, perquè, o sigui, perquè jo el vaig passar...
Jo quasi moro. I a més, fantàstic. Tu el vas acabar passant i et vas sentar com
perdona,
un constipat.
Perdona, no ho sabem què em va afectar, eh? Bé, potser és la vacuna el que em va afectar. Però bé, les reunions...
Ja, això mai ho sabem, però bueno, igual, ens estem posant en tema Covid. Sí. Val, jo hi ha una cosa que m'interessa molt, que és el tema de quan algú et diu això de tens risc de morir o en qualsevol moment et pot passar. Com creieu que això afecta la identitat? En plan, per exemple, tu dius allò de viure més intensament. Creieu que fins a cert punt pot ser positiu o negatiu, perquè et fa viure amb aquesta por constant i paranoia?
Si tu prens amb por, és negatiu. Però si no, a mi funciona per viure.
Però quina pressió per haver de viure, també et dic.
També.
Viure intensament és insostenible, també t'ho dic. Vull dir, viure de forma intensa no es pot.
Constantment.
Perquè és esgotador. Mm. Exacte. Constantment, però d'alguna forma jo considero que tinc un estil de vida i un ritme que puc dir que estic vivint.
Sí.
Que hi ha molta gent que es desplaça per aquest món.
Exacte.
Que es deixa portar i va fent. Lícit, també. Però a mi, que m'agrada fer moltes coses, doncs l'estic fent i probablement en part perquè soc conscient de que la meva vida serà més curta cara de la majoria.
I també
tot i que mai se sap, evidentment.
També perquè et diuen, t'han dit, que hauries d'estar enganxada a una màquina.
No.
Sí, o sigui, la diàlisis.
La diàlisis.
No, sí, però fa 2 anys...
Sí, per això, fa 2 anys es pensàvem que potser viuries, però se t'acabaria part de...
La
independència i de part de la teva manera de viure.
Però ja abans d'això, jo sempre he viscut així.
I de fet va viure encara més intensament.
Clar, per això.
Va haver-hi com un parell de mesos on cada cap de setmana estaves fora, pràcticament.
Sí, de viatge. Cada mes.
I aquí vaig aprendre que és insostenible viure amb aquest pensament al cap. També perquè és de... Bueno, això és una exàtima part, però la gent s'equivoca i els metges també s'equivoquen.
Clar.
Uau, els metges s'equivoquen.
Però que flipes.
Però que flipes. Jo en teoria estic cega de per vida, encara ara.
Això podem parlar un altre moment. Sí, jo, sí. Perquè és un tema que tinc molt a dir també. Però amb aquests comentaris de merda, doncs et fan... Clar, em van dir, en 4 mesos començaràs a fer diàlisis. I bueno, passat 2 anys, esperem que encara em passin uns quants més. Però això, que sí, mai saps.
I de tot aquest tema que estem parlant, heu notat, per exemple, tu, en aquest cas, Nina, o tu, vosaltres també vivint-ho de prop, heu notat com alguna mena de dol anticipat en el vostre entorn? O sigui, gent que mentalment com preparada per si...
No, ningú.
Jo.
Jo també.
Jo m'he preparat durant molt de temps.
Que fort.
Jo, i en diferents anys, per la teva absència.
Que fort, però em sembla curiós, perquè per una banda vosaltres dos heu dit un sí rotund sense pensar-vos-ho i la Nina potser no tenia ni idea, o i potser els... Saps?
No. Bueno, jo m'imagino que sí, però clar, no sé fins a quin punt s'està preparat per quan arribi el moment.
Ja.
Mai s'està preparat.
Clar,
però sí que potser tens més recursos. Clar, o...
per afrontar.
O mentalment. Ja.
Sí.
Uh-huh. Per organitzar-te una mica i callar una mica també els issis. Tipo que moltes vegades una cosa que m'atormentava era i si passa tal, i si tal, 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 tal. Fins que ho vaig veure com una tormenta i era com, hòstia, escampa la boira, realment.
Sí.
Aquests issis no estan passant ara. Què està passant ara? Està aquí?
Clar.
Vinga.
Jo sempre penso...
Anem a aprofitar-ho.
Sí, jo sempre penso, quan em passa alguna cosa d'aquestes... Bueno, hi ha un proverb, ara, perquè... no sé si... Ah, un proverb?
Vi?
Un proverbi? Es diu proverbi?
Sí.
Proverb. Sorry.
Oh my god. Yeah.
Oh my goodness.
Oh my god.
Un proverbi, no sé si és àrab o és asiàtic, o, no sé ben bé, però que diu algun rotllo, qui viu amb ansietat està estancat al futur, qui viu amb depressió està estancat al passat, no? Mm-hmm. I al final aquest voler controlar-ho tot el que passarà, de voler estar sempre al futur, jo arribo a un moment, evidentment, no podem viure sempre, uah, carpe diem, tempus fugit, val? Perquè la vida necessita una mínima planificació, però al final la majoria de coses per les que ens mengem l'olla no tenim, és que no tenim res a fer, o sigui, no depenen de nosaltres. Per tant, jo sempre penso, això, si es dona aquest cas, que en el 90% de casos no es dona, serà un problema de la Marta del futur. Per tant, ja hi arribarem, ja hi arribarem. I al final és això, la vida et sorprèn molts cops i al final acaba no passant res. Això em porta molt, perquè vosaltres sou, bueno, vosaltres, jo també, i ho he fet servir molt, el tema de l'humor, humor negre, o sigui, humor negre com a mecanisme de supervivència.
Total.
Com us porteu amb l'humor negre, amb l'humor en general? O sigui, creieu que us ha ajudat a sobreviure?
És necessari. Vull dir, l'humor, viure sense humor no té sentit tampoc per mi. I això ens ve de la família també una mica, no? Per agraïssar els nostres avis i àvies.
Clar que és humor i no tant humor negre.
Ja.
O sigui, l'humor negre sol ser una espècie de resposta per no curtcircuita.
Sí.
No? Tipo, a mi em poses en un funeral i dic cada barbàrie.
Ja, mecanisme de defensa, 100%.
Sí, però coses rares de collons, en plan de com se't pot haver passat pel cap i aquest tipus de comentari. Sí. Sí, sí, i necessites com escopir-ho en plan de vinga, anem a animar-nos,
sí,
no?
Sí,
però
quan era nerviós fa s'entén, no passa res. Jo no ho veig, vull dir, ho veig com molt més normal del que passa. Però vaja, humor negre a part, humor en general, com ho viviu això, com ho porteu, Nina? Tu que dius que és necessari, sí, però... No sé, sí. Desenvolupa'm una mica això.
Mira, just ahir parlava amb la meva àvia també, que ella té un sentit d'humor molt, molt accentuat, no? I gràcies a això tenim un vincle molt bonic, perquè ella sempre diu, no, sense humor... Primer és la salut, sempre diu, després l'humor. I jo defenc, no? Evidentment és així, però sempre dic, és que sense humor tampoc hi ha salut, no? Evidentment, si estàs morta, no tens humor. Però...
No, muerta de la risa.
Exacte. Però sense humor és que no es viu, tampoc. No vius. Llavors, és fonamental per poder prendre la vida doncs, d'una altra forma.
Sí, jo penso que l'humor... Això
m'ho
preguntava...
Tu què penses?
Sí, perquè això m'ho preguntaven molt i jo feia molta broma quan vaig tenir l'accident i més endavant. Al final, jo penso que l'humor... ens ajuda a treure-li ferro les coses, no? A no prendre'ns tot tan en sèrio. I és que jo, vull dir, tinc una mica aquesta filosofia de vida, en plan, evidentment, després sóc la més intensa, i les coses, això no vol dir que no m'importi res, però és com de prendre-s'ho tot amb una mica de filosofia.
Bueno, també si us hi fixeu, som una cultura que ens encanta remordir-nos i ens encanta passar-ho malament, i aquest abandó de la vida, doncs és una cosa, un patiment, una cosa que esclava, i en altres cultures, doncs s'ho viuen com una festa, 100%. Com aquella persona encara hi és allà, o no sé, són rituals més dolços. Aquí ens agrada molt passar-ho malament.
Sí, això és, bueno, herència de cultura cristiana catòlica.
Jo ho detesto, i o sigui, no hi crec gens.
100%.
Una persona que està morta i ja està. A mi, personalment, anar a un cementiri a veure pols no em genera res. Si vull parlar amb una persona morta, em faig una ouija. Però els cementiris em sembla un negoci i una manera d'embaucar-nos, bueno, que a tothom li serveix el que li serveixi.
Bueno, és que és caríssim, eh? O sigui, que es mori una persona.
És molt caríssim. Jo quan ho vaig saber, quan estava creixent, allò que mentre al món real com a adulta, quan em vaig assabentar de quan costava un funeral, vaig dir, mare meva, quin negoci, tio.
És una locura. I jo estava en la mateixa situació, en plan, el funeral tal. Els violins, mentre entra la persona amb la tu... O sigui, em va semblar una performance.
Sí. És que ho és.
I per fer-te plorar.
Sí.
O sigui, ho és, et provoca. Però uns violins amb el piano, tot supertètric, tothom de negre... És que si tu pots avançar, és una performance tan forta.
Jo quan em mori, un DJ, eh?
Sí, 100%.
Una mica de droga en les tauletes.
Oh! Nina, que forta que ets.
No, què? És igual.
No, però bueno, és la manera.
Em sembla súper. Jo també és una cosa. A mi m'agradaria...
A mi que em llancessin en un bosc.
A mi que em plantessin, clar, anava a dir. Sí. Que em plantessin en una planta de què, no sé, imaginació. Em podeu fumar, si voleu. Jo crec que li donaré un punch molt bo. Però no sé, jo us ho juro que m'encantaria que fessin una festa. Evidentment, si la gent t'estima, et trobaran a faltar, perquè al final és això, no? Tenir la presència d'una persona, però a mi m'agradaria que seguessin i comencessin a comentar, buah, us en recordeu d'aquell dia que la valia tant i que va fer no sé què, buah, que cabrona quan feia això. No hi ha res més maco que això. Això em va passar amb l'enterro de... Recordo el meu avi quan va morir, l'última persona així més propera, i va ser com supermaco la manera, evidentment, la meva àvia estava doncs trista i tal, però hosti, estàs allà recordant de com és i tal, i és com, no sembla pas tan dramàtic, sembla potser que la persona estigui al lavabo, no? I també depèn de la relació, no és el mateix que se't mori un fill, que se't mori la teva parella, que quan portes 60 anys...
I el com has mort, si és d'una manera sobtada, és dramàtic, però si és una cosa que jo pots anar intuint, que jo ho vas veient, doncs potser estàs una mica més preparat per rebre-ho.
Exacte, o no és el mateix algun... Jo tinc una amiga d'allà dels Estats Units que la va matar un tio, saps?
Uf!
Tio, va marxar a casa amb un tio i allà la van trobar.
Hòstia.
Llavors, clar, hi ha coses amb la que costa molt fer les paus, però al final és trobar una mena d'acceptació de dir la vida és així i hem vingut a aprendre i al final quin aprenentatge podem treure d'això dins i aprendre a conviure amb certs dolors. Però sí.
A Mèxic, el Dia de Muertos, es fa això, no? Es va a la tomba i es va a fer xupitos al voltant de les tombes.
M'encanta.
I a parlar de famílies.
Però perquè obren un portal. És preciós, això.
Clar,
és un ritual molt bonic.
I diuen que els morts estan ballant allà amb ells, estan fent festa.
Veus? Per això quan has dit allò del cementiri he pensat... O sigui, entenc allò de la performance que dieu, és com quan l'últim cop que vaig anar a missa, que dic, això sembla un teatre, tio. O sigui, respectant totes les espiritualitats, que jo tinc un món interior molt desenvolupat, eh? Però el tema de les institucions, no? De que vas, un cementiri, tota la pasta que hi ha, estic d'acord amb vosaltres. Ai, perdó. Però, per exemple, jo el fet d'honrar, de fer un ritual d'honoració, em sembla algú supermaco, com d'aprendre que potser el que vagi al cementiri, que pots anar a la platja a passejar i tenir el teu moment pensant en aquella persona que s'ha anat. Em sembla supermaco, saps? Però el punt que heu dit de la pasta del cementiri és...
Jo t'he de dir per això que jo abans pensava com el Luca i des que va morir l'avi em sento molt còmode anant al cementiri a veure'l. Però bueno, això, clar, si no t'hi trobes...
Sí, jo estava pensant en quina performance són els violins, però el meu cosí al costat està plorant i em va fer plorar a mi i vaig dir, hòstia, doncs vinga, anem a viure el moment aquest de dol tot conjunt, saps? També és maco.
I...
Però és veritat que... És com un xoc, també.
És raro, però jo penso que és necessari i que hi ha gent que potser ho necessita. Mm-hmm. Potser tu tens els teus moments de passar per aquest moment i tal, mm-hmm. però potser hi ha gent que si no li poses amb tot aquest moment de performance, yeah. no és capaç de treure això, de fer això. Yeah. Saps? O sigui...
Com per tancar una mica l'episodi.
Exacte, és una mena de... I al final, el que tu dius dels cementiris, hosti, tenim societats de fa milers d'anys... Mm-hmm. que de les primeres, les piràmides, coneixem molts rituals de com es diu això? Sí, bueno, rituals a l'hora de passar l'altra vida, no? De morir-nos. Sí. I això és una cosa que sempre ha estat present. Per tant, si sempre ha estat tan present a l'ésser humà, és que, evidentment, té algun tipus de valor per nosaltres, no? D'això de les cultures, ho parlarem en el quiz, que he preparat cosetes de diferents cosetes de vida i mort.
FM.
Llavors, hi ha una cosa interessant d'espiritualitat, zero espiritualitat. Anem a distingir religió d'espiritualitat, val? Una persona pot ser molt espiritual i no estar d'acord amb institucions. No vol dir ser atea o ser... Vull dir, tots diferents pensaments. Penseu que això ajuda amb la mort? Penseu que és més fàcil si no creus en res de res de res i ets molt escèptic i ateo? Què penseu d'això?
Jo crec que no creure res ja és d'una religió en si.
Ah, boníssima, m'encanta aquesta.
Mm. O sigui, tu estàs escollint a la que creure i...
Boníssima.
Tu et fas la teva pròpia realitat. Si creus en àngels i dimonis, doncs quan et moris aniràs amb els àngels o els dimonis.
Clar.
Si creus en la reencarnació, doncs et reencarnaràs en alguna coseta. Jo crec que cadascú en aquest videojoc de la Terra, doncs acabes escollint què és el que vols que et passi.
M'encanta, és veritat.
Sí, sí. Llavors jo ho percebo molt com si fóssim totes gotetes que pertanyem al mateix mar. I ja està, i un cop...
Això ho has fet ja de White Lotus?
Ah, sí?
Ai, no l'he vist, me l'han recomanat tant, de White Lotus.
Com un pou. Un pou d'aigua i cadascú, tipus, com som... L'ànima és una cosa molt més gran i tots pertanyem a la mateixa merda. Sí.
Però el que em refereixo és, vosaltres creieu que... Perquè, per exemple, hi ha molta gent que potser no creu en res, se li mor algú, i de cop i volta comença a creure en Déu. Creieu que tenir un món espiritual més desenvolupat ajuda a superar alguna cosa així, amb la relació amb la mort?
Jo sí que ho
crec. Jo crec que potser et dona més recursos a com poder gestionar-ho, no?
Correcte.
És a dir, si no saps que potser l'espiritualitat té aquesta manera, saps? Pues ho passes pitjor o millor, no sé, depèn. Depèn de com t'ho prenguis.
Mira, la Rosalia, per exemple, jo crec que tipus, si s'ha refugiat en la religió és perquè bàsicament li està passant tota aquesta abrumació de la fama que ho ha de justificar d'alguna manera, llavors es recolza amb
ell. Això ho fan molt els famosos, eh?
Sí.
Perquè hi ha un punt de ser famós que et tracten d'una forma diferent, de posar-te en un pedestal, no sé què, que dius, és que no hi ha res més per sobre mi, s'han de posar, saps què vull dir? De poder, d'econòmic, de no sé què.
Que interessant.
Has d'agafar algú, arrelar-te per dir, hòstia, saps, com per tocar peus a terra.
Hòstia,
que bona aquesta. Doncs aquesta mateixa relació passa quan creus en un déu.
Sí, però pot ser un déu, però un déu pot ser una energia, no ha de ser una persona física, una imatge que la que tenim tots,
una iconografia, no? Un déu pot ser una cosa molt més gran.
Pot ser una energia de l'univers que no està... posada en un cos.
Que interessant. No? I Nina, tu què en penses d'això, de l'espiritualitat?
No, jo realment sí que crec que ajuda. A vegades m'agradaria ser més creient. Bueno, jo no sóc creient, però sí que crec com tu amb la reencarnació i amb l'energia. I una mica el que deies, no, Luca, de que tots som un tot.
Sí.
En un moment donat existim en aquest cos i després tornem a formar part del tot fins que tornem a ser un altre cos i així anem fent.
Sí.
I això m'ajuda a mi. M'ajuda a entendre que no moriré, sinó que moriré la versió que estic vivint amb aquest cos. Però quan em reencarni, tot continuaré vivint.
És maquíssim, ho has explicat superbé, perquè jo penso això. Tot i així, penso que, aviam si sóc capaç d'expressar això bé. Per exemple, jo abans de creure en la reencarnació també tenia una acceptació per la mort. O sigui, tenia com una tranquil·litat. I és que, per exemple, encara que tu sàpigues que una cosa dolenta acabarà o que una cosa bona seguirà, a vegades la impaciència aquesta... És a dir, encara que tu... Per exemple, jo encara que pensi en la reencarnació, que cregui la reencarnació i que tal, i em doni una certa pau, si a mi se'm mor una persona que estimo molt, patiré inevitablement. Mm-hmm. Perquè hauré d'esperar, hauré de fer això, no? No sé si se m'ha entès una mica això, però vaja. En fi...
També associem la mort com a alguna cosa negativa, no? I això és el que ens fa que tot parlar d'això...
Bueno, és l'absència de la persona, clar, òbviament, clar, és una cosa
negativa. La mort és absència d'una persona amb la que tu estimes i tu vols passar temps.
La que se suposa que estimes. Si, si mort dona el tram, doncs llàgrimes genial, potser no cauen.
Molt poques.
No, però...
d'alegria.
La Nina, la més romàntica, diu, associa'm la mort amb algo positiu, que jo sóc la primera que...
No positiu.
Després et lamentes del positivisme.
Ja.
Però sóc la primera, jo sóc un contradeixo sempre.
Contradir-se és símptoma d'intel·ligència. Llavors, última coseta. Si la mort estigués aquí al sofà, al vostre costat, què li diríeu?
Ei, bro.
Ei, bro, tengo una lista...
Hòstia, com que què li diríem? No. En quin sentit?
Tengo una lista per a ti. Llévate a mucha gente.
La lista negra.
Jo ho estic pensant, això.
Bueno, què li diria o algo?
Jo li diria amiga, perquè seríem amigues. Jo t'espero aquí, però fes veure que no em veus encara i vés a buscar una altra.
Sí.
I com si estiguéssim... No, som al picaparet, no? Llavors, el pilla-pilla. Jo estic aquí amagada esperant-te, però... Fes com que no m'has vist encara. M'has vist en cap allà.
Que xulo, això. M'agrada molt. Em recorda sí. molt. Em recorda molt a una escena de Juego de Tronos. Que, Joc de Trons, perdó. Game of Thrones. Que en una escena li deuen, deia un tio, deia... no sé si ho traduiré molt bé. Només hi ha un Déu i aquest Déu és la mort. I només hi ha una cosa que dir-li a la mort. Avui no.
Not today, Satan.
És brutal, Juego de Tronos. Jo l'he vist dos cops.
Jo estic fent boicot perquè m'he llegit els llibres i no m'agrada la sèrie.
Oh, clar, és que si t'has llegit els llibres... En fin, esbarjo!
Esbarjo!
L'esbarjo. Aquest és una dinàmica, un kiss. Us presentaré una opció. Bueno, una opció. Us presentaré una situació, un ritual, coses que succeeixen i que fan a diferents països. I us donaré tres opcions i m'ho heu de dir, val?
Me quedo muerta.
Val. De vida i de mort. Perquè hem parlat molt de mort, però poc de vida. On es fa un ritual on el nadó no pot tocar el terra durant més o menys 105 dies perquè encara es considera una mica diví? A. Nepal. B. Bali. C. Islàndia.
Nepal?
Total.
Bali, perquè mira...
I tu? Nepal.
Jo Nepal, sí.
Doncs la guanyadora és la Nina.
Oh.
Correcte, és Bali.
No Bali.
No. Que bona. A Bali creuen que els nadons, quan neixen, encara estan connectats al món espiritual. Per tant, és com que han de tenir una mica de temps perquè toquin de peus a terra.
Wow. Literalment.
Literalment. Val. Pregunta número 2. On succeeix una cerimònia als 100 dies on simulen donar de menjar al nadó, encara que no mengi res ni tingui dents? A. Japó. B. Suècia. C. Egipte.
Simulen donar-li a menjar.
Sí, en plan... Té, quan el nen està allà, que està cagant-se a sopa, està aprenent a fer caca. I li posen com un banquet, en plan... Té, menja.
Havia les opcions, quina idea.
A. Japó. B. Suècia. C. Egipte.
Egipte? Doncs és Suècia.
Pues ja Japó, total.
Japó! És molt asiàtic, això, sí. Es diu Okuizome. I la família fingeix alimentar el nadó com per garantir-li que mai li faltarà menjar. És el plan, has aterrat una família bona. No passaràs gana, tiqui, saps? És com un contracte simbòlic, rotllo. T'hem portat a la vida, però tranqui, que no et faltarà més restes.
Com mola, aquestes coses.
Són rituals guais, a mi m'agrada. Ens n'hauríem d'inventar algun.
Sí.
Val. Aquest em va... Em vaig quedar una mica en blau, what the fuck? On es fa una festa enorme on el primer tall de cabell d'un nen es converteix en un esdeveniment social amb regals i convidats i tal.
Tall de cabell?
Un tall de cabell. En plan, quan vas a la pèl·lo i et tallen el cabell, és el plan, el seu primer tall de cabell és com rotllo una festa. A. Mongòlia. B. Brasil. C. Turquia.
Turquia, no? Pels hair implants.
Ah! Que cobra!
Buah, seria brutal.
Brasil ja sé que fa el del pastís.
Mongòlia, ella.
Sí, jo també.
Molt bé, és Mongòlia. Sí. Doncs sí, entre els 3 i 5 anys, imagina't, 3 i 5 anys amb el cabell llarg. Doncs això, fan una festa i cada convidat li va tallant com un floc de cabell.
Ai, per favor, que horror.
Sí. Imagina't, Déu em sembla com les típiques Barbies quan li talles el cabell així, quan li tallaves tu.
O bueno, o una moderna.
Sí, també, exacte.
No?
Vale. Ara anem a passar...
Si Jo tenia por que m'ho fes mi mare. Tinc unes fotos de petita, uns cabells...
Uf!
Bueno, la teva de perfil.
Com eren? Era rotllo xampinyó? Era rotllo xampinyó?
Rotllo xampinyó, però amb el serrell així, saps?
Fatal.
I la meva germana encara igual.
Era una època molt dolenta, sí, pels hairstyles. Jo també tinc algunes fotos que dic amb lo mona que era de petita i anava fet en quadro. Anyways, ara anem als rituals de la mort, on succeeix un ritual on la família treu el difunt de la tomba cada certs anys, el vesteix amb teles noves i balla amb ell.
Ai, calla.
Fortíssim.
El cadàver?
Sí, sí, amb però els ossos.
Amb els ossos?
Amb els ossos, sí, sí. Es fa, o sigui, és com una festa per celebrar la relació amb els avantpassats. Yeah. El desenterren, l'emboliquen amb roba nova i ballen amb ells, en plan amb els ossos.
Oh.
O sigui, és una forma de, com d'honrar-los, de mantenir el vincle viu. A mi em sembla... Aviam, bueno,
no sé què
sí, em sembla creepy, però és xulo. Les opcions són...
No,
o sigui,
sé,
em sembla guai allò de desenterrar i tal, però allò de ballar amb els ossos ja em sembla una mica creepy. Però no sé, al final...
Desenterra.
A, Madagascar.
Joder, però què tens complexes de Jurassic Park?
Nens, atenció a la classe, va.
Perdó.
A, Madagascar. B, Cuba. C, Índia.
Índia. Segur.
Madagascar.
Cuba.
Ai, Nina, estàs on fire, eh? És Madagascar.
Ai,
és que ha vist molt la
I
pel·lícula.
I es diu... Ah, oh, clar.
No, sí, clar, perquè en desenterra allà ja un
jo
Madagascar.
Sí,
el ritual es diu Famadihana. Famadihana, atenció.
Quines coses.
Sí, sí, sí.
Bueno, la Índia...
Era massa... massa...
Clar, era massa òbvia, sí, per allò del riu i tal.
Sí. Uh-huh. Llavors, vinga, va. Vinga, va. Aquesta és facileta, jo crec. On passa, on fan un ritual on el cos és ofert als voltors?
Oh.
Perquè el devorin...
Com el Rei León.
Què pel·li de Disney?
Ice Age, com era la cançó?
Mowgli.
Deixes comer tres veces al dia.
Nens, va, que és tard i vol ploure, sisplau, i tenim gana. No m'estan deixant avui, aquests. On passa aquest ritual on el cos és ofert als voltors perquè devorin el difunt com a símbol d'alliberament de l'ànima, imagina't. A, Tíbet. B, Bolívia. C, Austràlia.
Bolívia. Bueno, diria Austràlia. Això m'estaven els de la presó.
A, Tíbet, B, Bolívia, C, Austràlia.
O Tíbet.
Tíbet. Tíbet. Vinga.
Jo dic Bolívia.
Tíbet. Es diu sky burial, com en tierra del cielo. És una pràctica budista molt antiga. I per ells el cos, com és només un envàs buit, doncs l'ofereixen als voltors, en plan, vale, ja està, siguiente vida.
Home, té sentit.
Sí.
Clar, totalment, que es mengin.
Vale. Aquest és molt fàcil, sisplau, és que potser la passo. On passa una festa plena de colors, altars, flors...
Mèxic.
Sí, i el menjar preferit del difunt perquè torni a visitar la família. Sí,
ah, el menjar no està bé.
Quin seria el vostre menjar preferit?
Menjar.
La teva pasta carbonara.
Buah! A mi no m'has fet mai carbonara i és la meva pasta preferida.
Increïble.
Pues sí, m'has de fer carbonara.
Escudella.
Escudella.
Clar, jo normalment la pasta és el meu menjar preferit.
Per mitjana?
Bello, per mitjana, sí.
Vero.
Clar, però jo com no menjo cereals i tal, per la inflamació dels ulls, la dieta i tal, però clar, si estic morta me la suda, fes-me una carbonara. En plan, una carbonara, pizza, todo guarro, com si fos un dia de ressaca. Resucito, vamos.
Literal.
De hoy para ayer. Doncs sí, això per qui no ho conegui, és el Dia de Muertos, i això és una celebració alegre, una recorda doncs, els morts amb música, amb amor, etc. Val, vinga, va, que queden, queden dos. No, queda una. On passa? Aquesta també és fàcil. On fan un costum funerari on el cos es crema a la vora d'un riu sagrat per alliberar-lo del cicle de reencarnació? A, Índia. B, Tailàndia. C, Portugal.
L'Índia?
Portugal.
No. Obrigada.
La Índia, estarà comentant.
Sí. Sí, a l'Índia, que vaig estar jo fa poc, i macho, quina impressió.
Vas veure algun d'aquests rituals?
Bueno, vam veure alguns rituals, així un mort, així tal qual, no, però sí que vam veure les cremacions. I vam veure gent rentar-se les dents allà al Ganges. Que això és el que... Sí, jo aquell dia pensava que em moria jo, que acabava allà enterrada. Doncs sí, la cremació allà al Ganges és com un acte espiritual, allò que ho tenen superarraigat, i pensen que purifica l'ànima i els ajuda com per als cicles de reencarnació. Així que què us ha semblat? Quina ha sigut la vostra prefe?
Ui, totes.
Totes.
No, que he guanyat. La dels voltors.
La dels voltors és heavy,
Jo la faria. Tipo, sí. A mi no m'importaria que em mengessin.
No sé. Fes unes croquetes, tio. Si no t'importaria que et mengessin, fes unes croquetes.
Suïni tot.
Suïni tot,
sí, exacte.
Nenes, en una altra vida ens coneixeríem.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo... si tant t'agrada, jo podria ser voltor. Però bueno, okay. Nens, amors, si heu arribat fins aquí, felicitats, perquè heu sobreviscut a una temporada sencera amb nosaltres, que això sí que és un mèrit vital, xaval. I si us quedeu amb alguna cosa que sigui aquesta, morirem totes. Jesús!
Mira, aquí...
Però viure...
Salut, blessiu.
Però viure ho estem fent de collons. I ara que tanquem, només us direm una cosa. Cuideu-vos molt, viviu com si cada dia fos l'últim, però no sigueu dramàtiques, que tornem aviat,
no.
Vale?
Epa!
I quan tornem vindràs amb més riures, més històries i sobretot més ganes de tancar temes que fan por. Ens veiem a la propera temporada, si la mort ens deixa. Rave, rave!
Que no
s'acabi! I si s'acabi, que ens enxampi ballant.
Yeah!
Ens ja m'ho menjaré!